La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de 10 del matí, avui és dimecres 22 de març de 2023, us saluda Marc Castro. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar per la ràdio a través de la 91.5 de la FM, també per internet a la web de cugat.cat. Repassarem com cada dimecres l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític del ple municipal actual. Saludem a qui ens acompanya avui, Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Gemma Aristó, regidora d'Esquerra. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Pere Soler, regidor del PSC. Bon dia.
Molt bon dia.
Aldo Ciprián, regidor de Ciutadans. Bon dia, Aldo.
Hola, bon dia, Marc.
I Oriol Sánchez, regidor de la CUP. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Comencem parlant sobre que un 10% dels habitatges del municipi seran de lloguer assequible en un termini de 10 anys. Així ho ha acordat el ple municipal, celebrat aquest passat dilluns, mitjançant l'aprovació d'una moció presentada conjuntament pel govern i Junts per Sant Cugat. El text també contempla que el parc públic d'habitatges es continuï gestionant des de Promusa, que s'actualitzi periòdicament el reglament de sol·licitants per dimensionar la demanda existent en cada moment i que es busqui el màxim consens polític i ciutadà, entre d'altres. No sé si és un pacte de no agressió en tema d'habitatges durant la campanya. Ho pregunto primer al senyor Brugueroles.
Bon dia. Mira, certament fa un mes i mig, una cosa així, vaig fer un article que em sembla que es va publicar aquí en aquest mitjà, a Cugat Mèdia, que més o menys es titulava així, no? I si deixem de barallar-nos sobre aquesta qüestió, no? Bueno, perquè certament és una obvietat que les polítiques d'habitatge tenen un cicle molt llarg i, per tant, és important que hi hagi consens bàsics, no? Perquè si no podem posar en risc projectes sobre els quals s'ha estat treballant, que si no han rebut prou consens ens poden caure en un futur, no? I per tant l'esperit d'aquesta moció, que nosaltres vam presentar una moció original que després el govern, sobretot a través del grup d'Esquerra, no? Doncs ja ens va dir, escolta, creiem que hauríem de presentar una moció alternativa, i hem estat col·laborant amb la seva redacció, no? I jo crec que això és el que la ciutadania ens demana, no? Que és, escolta, refermem els compromisos essencials. Tenim dades de l'Observatori Municipal molt recents de la setmana passada que reafirmen, bé, el que hem vingut veient, no? Que 2 de cada 10 unitats familiars, podríem dir, doncs tenen dificultats per cobrir les despeses de la llar mensualment. Tenim dades de vulnerabilitat a Sant Cugat que són molt millors que les de l'entorn, però ens continuen sent rotundament inacceptables, i per tant, entre tothom, doncs bé, hem de posar els mitjans perquè aquestes situacions millorin, no? I per fer-ho, doncs refermem aquest compromís d'almenys assolir un 10%, que encara no és l'objectiu, diguem-ne, de les ràtios mitjanes que s'estan desenvolupant amb altres societats europees, més que d'aquí estatals o catalanes, no? Que estan més cap al 15 o més amunt, fins i tot, no? Per garantir, doncs, això, que aquest dret bàsic, doncs, que sigui realment, ja estigui realment a disposició de la ciutadania. Per fer-ho amb dades rigoroses, no? Jo crec que ara la ciutat està pràcticament completada, excepte aquesta gran expansió que ens falta cap a Can Ametller, que per tant ja podem estimar amb bastanta precisió quin és el sostre de població de Sant Cugat, i a partir de diversos indicadors és fàcil inferir quina és la demanda, diguem-ne, la necessitat de promoció d'habitatge protegit al nostre municipi, no? I per tant, a partir d'aquestes dades, doncs ja detallar amb més precisió el que s'ha pogut fer en etapes precedents, doncs què és el que hem de fer, no? Buscant aquest consens polític que deia, i un altre element importantíssim, que és buscant també el consens veïnal, no? Perquè l'oposició veïnal de vegades et pot tombar projectes, no? I això són coses que paga la pena doncs anar-les dialogant des del seu plantejament inicial, per tal de que no hi hagi entrebancs i tots els projectes puguin tirar endavant doncs el millor possible, malgrat les dificultats inherents que sempre hi ha, eh? I comptant naturalment amb un instrument públic que tenim, que és un instrument potent, poderós, Promusa, que té un patrimoni ja molt important i que entenem que, doncs, que el que hem de fer com a administració pública és avançar cap aquí, no? Per tant, la veritat és que partint des d'una situació amb la qual no compartim tots els plantejaments que hi ha avui sobre la taula, és públic i notori, crec que el que ara toca no és destacar la discrepància, sinó que el que toca és destacar això, no? De dir, escolta, aquests grans consensos, ni que sigui a final de mandat, esperem que puguin perdurar amb el mandat que ve, perquè ara ja estem molt, molt a les acaballes, però que entenem que sí que és la manera com hem de procedir en el futur en aquest àmbit, que és tan nuclear amb la realitat santcugatenca.
Senyora Stoitis, d'Esquerra, mm-hmm. veig que sentia i que hi estava molt d'acord, potser m'equivoco amb les paraules del senyor Brugaroles.
Bueno, crec que a nivell de govern, ja sabeu que vam posar damunt de la taula una prioritat per tots tres grups, que era això, el fer polítiques d'habitatge que fossin el més assequibles i que donin resposta doncs, a aquesta situació que ens estem trobant ja fa anys, perquè això també és notori, com dèiem, no? Que hi ha molta gent que s'ha vist obligada a marxar de la seva ciutat i del seu poble, no? I ahir parlaven a un acte de l'orgull que tenim de ser santcugatencs i, ostres, quan veus amics que han de marxar, doncs sap greu, no? I a partir d'aquí, a banda, o sigui, tot bé perquè els preus dels habitatges són molt elevats aquí i altres indrets, però parlem d'aquí de Sant Cugat, no? Torno a l'objectiu que teníem com a govern, d'anar fent aquestes polítiques, d'anar fent tot allò que tinguéssim a l'abast per poder garantir, com dèiem, aquest dret a l'habitatge aquí a la ciutat. I ara que s'acaba el mandat, no, rebem aquesta moció, aquesta proposta de, crec que això, no, de seure, de parlar-ne i de, com ha dit el Carles, doncs, d'arribar al màxim de consens en una qüestió que ens afecta a totes i tots i al final el que hem de trobar és tots aquests punts d'unió. Ha estat una bona manera d'arribar a aquest consens, aquesta moció, perquè, com dèiem, no, hem arribat a aquest acord d'arribar al 10% d'habitatges, com deia el Carles, encara ens queda camí i és una xifra doncs, potser encara una mica baixa, però si anem avançant i aquest és l'objectiu, doncs ens permetrà continuar amb la tasca que s'ha estat fent durant el mandat, que ha estat molt, crec que ha estat molt acotada i molt insistent per realment treballar amb cada constructor, veure quines promocions sortien, aconseguir que hi hagués aquest percentatge d'habitatge que serà accessible o de protecció oficial per poder garantir doncs, que hi ha uns mínims d'habitatges amb uns preus una mica més assequibles. I jo també vull fer èmfasi en la qüestió del lloguer, perquè ens havíem trobat justament en Promusa, que s'havien fet promocions i que s'havien fet promocions de venda i al final aquests béns que tenia Promusa els s'anaven perdent al llarg dels anys en el moment que arribava no et sé dir els anys exactes perquè es van anar modificant, però sí que hi havia un moment en què la propietat ja passava a ser 100% no, de les persones que els havien comprat, amb la qual cosa aquest bé que era públic s'anava perdent pel camí. Amb aquesta voluntat de fer habitatge de lloguer permetrà doncs, que hi hagi persones que potser van rodant o que van passant per aquests pisos, potser per molt de temps o menys, ja veurem, però al final el bé públic es mantindrà amb l'empresa de Promusa. I crec que això és una qüestió que també val la pena que destaquem i que posem damunt de la taula perquè era també una de les qüestions que a nivell de govern volíem donar èmfasi i importància.
Senyor Soler.
Sí, la qüestió de l'habitatge és molt més complexa que la possible disponibilitat o no disponibilitat d'habitatge per part de la ciutadania. O sigui, la gestió en si és un veritable, diguéssim, trencaclosques, no? Deixi'm, per això és abans, explicar-li, perquè portem 4 anys de mandat i jo crec que el senyor Brugaroles no és per començar a atacar, però jo crec que no. Una mica, quan un grup municipal, no li explico perquè ha passat alguna altra vegada, quan un grup municipal de l'oposició presenta una proposta de caràcter local, l'entoma l'àrea en qüestió del que s'està tractant, d'acord? En aquest cas, doncs, com que l'àrea recau en la regidoria d'Esquerra Republicana, doncs el tracte és amb Esquerra Republicana. Si fos de promoció econòmica, seria amb regidors del Partit Socialista i si fos de participació, de drets socials, seria amb la CUP en aquest sentit. No és primordialment Esquerra Republicana. Sí, sí. És a dir, nosaltres parlem de portes endins i qui fa d'interlocució és el responsable polític de l'àrea. Per tant, és el govern el que contesta i interpel·la en nom del govern, no en nom d'Esquerra Republicana, que no passaria res, perquè a més amb aquesta qüestió normalment ens posem d'acord, vull dir que aquí no hi ha cap problema, no? Aquesta és la primera. La segona qüestió, es plantejava la necessitat d'habitatge a la nostra ciutat, és un fet, i per això és aquest govern, no vam proclamar l'emergència habitacional, però sí que ens hem posat per tirar endavant amb un comissionat d'habitatge que la seva primera voluntat ha estat veure què és el que hi ha, veure quines eren les projeccions que hi havia realitzades a futur. Vam veure que aquestes projeccions a futur no eren realistes i, per tant, vam repensar aquesta projecció cap al futur, no? El nou repensar el Promusa 2030. No? El fet de la gestió, que ara comentava la Gemma, quan un ciutadà té dret a tenir un habitatge protegit, no? Les bases concursals inicials són molt clares, és quan tens uns condicionants que no et permetin accedir al mercat lliure i que per tant tens dret a, pels llindars econòmics familiars, tens dret a tenir un habitatge protegit. Però clar, això quan perdura en el temps, moltes vegades aquesta condició de dret quasi la perds quan augmenten els ingressos o quan et disminueix la família, i per tant aquí hi ha una disparitat a vegades que feia que quan arribava el moment final d'aquest lloguer passava a compra i es perdia patrimoni per part de l'Ajuntament, vale? Quan molts d'aquests condicionants ja havien canviat, per tant s'estava despatrimonialitzant a l'Ajuntament. Llavors és molt una de les qüestions que jo crec que la gestió és essencial, és mantenir també un sens realista de les condicions i de les famílies que ocupen també els pisos de protecció oficial, eh? I això passa per exemple amb els pisos de lloguer per joves que tenen aquests 5 anys i que per tant n'hi ha molts que renuncien perquè tenen un altre projecte de vida, que d'això es tracta, i per tant hi ha una rotació, però quan hi ha joves que arriben als 5 anys i veuen que no tenen una altra possibilitat, moltes vegades se'ls hi ha allargat 6 mesos, inclús un any, per tal de poder tirar endavant, vale? I aquesta revisió és realista, amb la resta costa més. Aleshores, una de les polítiques que nosaltres es va engegar en l'anterior govern, però que hem estat molt efectiu, és el tanteig i retracte. Aquí ha estat una de les qüestions molt importants de recuperar aquell habitatge que es posava a la venda i que era, provenia de la protecció oficial, és a dir, d'una valoració pública, recuperar-lo i posar-lo a disposició. I una de les altres coses, perquè es parla molt del nou barri de Gran Vallès, que ha de ser, evidentment, una posada de llarg, sobretot en quantificant la quantitat d'habitatge que s'hi pugui construir, per nosaltres també és molt més important actuar en aquest microurbanisme que diem nosaltres, no? Aquestes parcel·les que queden buides al centre de la ciutat o que queden desconnexes i que es pot actuar directament i que doncs pots fer 6 habitatges en un indret, en pots fer 10 en un altre, 15 en un altre, no? I això també ens va incrementant. Per tant, és una feina prou efectiva. I després les ciutats van creixent i aquest és un debat que ja podem tirar endavant.
Escoltarem també l'opinió del senyor Sánchez, el tercer soci de govern. Home, que és d'acord.
Moltes gràcies. Bé, a veure, és evident que, com han dit la resta de membres, de moment que han parlat d'aquí, de la tertúlia, que l'habitatge és una qüestió central. És una qüestió que ja veníem plantejant des de diverses campanyes enrere. La realitat és la que és i, per tant, pues, quan es mostra tan implacable, diguéssim, com és aquesta fuga continuada de persones de Sant Cugat, doncs s'ha d'actuar, no? I s'ha d'actuar des de qui té capacitat i eines, en aquest cas des de l'administració, vale? 10% d'habitatge en lloguer assequible. Ja no comentaré tot el que s'ha dit sobre el lloguer. Nosaltres sempre hem defensat el tema del lloguer i no de la venda. 10%, bueno, és un inici. És un inici i en aquest sentit també volem valorar molt positivament doncs tot el pla d'habitatge assequible 2030, d'acord? Com deia el senyor Soler, tot el tema del microurbanisme i de les petites intervencions i d'aprofitar cada oportunitat. Perquè estem en una situació on no podem deixar perdre cap oportunitat, sempre ho hem dit i ho continuem defensant, vale? Per què? Per què ho diem això? Perquè entenem que l'habitatge doncs ha de ser un projecte de ciutat, vale? En aquest sentit valorem el consens, jo crec que sí. Després segur que en la manera més concreta o en la manera de prioritzar quines actuacions són més necessàries o no, doncs tindrem més debat i tindrem més matisos. Nosaltres com a CUP sempre ho hem tingut molt clar, nosaltres volem anar a totes, no? Però en tot cas hi ha acció per acció i concreció per concreció. Què vull dir? Consens sí, però tenint en compte que és un projecte de ciutat, vale? Aleshores, això què vol dir? Que és molt positiu que hi hagi habitatge a tota la ciutat, perquè tothom té dret a viure al barri on ha nascut o tothom té dret a poder viure en qualsevol dels barris de Sant Cugat, no? Això també democratitza la ciutat i fa permeabilitat i cohesiona la ciutat com un tot, vale? En lloc de crear barris d'una manera i barris d'una altra, vale? I òbviament doncs també des de la meva àrea no podia dir una altra cosa que participació, sens dubte, participació, informació, deliberació amb el veïnat, tenint en compte una altra vegada que és un projecte de ciutat i que és una prioritat política que ha de ser transversal, vale? I això què vol dir? Doncs que a part del lloguer assequible del 10%, vale, crec que també hem destacat que hem de buscar i hem de prioritzar altres iniciatives també, vale? Iniciatives com el cohousing, vale? Que en això van votar a favor, ja se sap, vale? O el control i la fiscalització també per anar a un altre àmbit que també està relacionat, de totes les condicions de lloguer abusives, puguem aprofitar els mecanismes de la llei del Parlament de Catalunya que ens ho permeten, sense por i de forma clara. I també, òbviament, doncs, tot el control de tots els desnonaments en situacions de vulnerabilitat, que en aquest cas es porten més des de l'àrea de drets socials, però que molts cops doncs, els propietaris, sobretot, o bàsicament grans tenidors, incompleixen de forma bastant flagrant i sistemàtica. Vale? Aleshores, per últim, també creiem que qui ha de gestionar una política tan central com l'habitatge, doncs el mateix que ha de gestionar una política tan central i tan vital com l'aigua, per exemple. Nosaltres sempre ho hem defensat. S'ha de poder gestionar des de l'administració, s'ha de poder gestionar des de lo públic. Lo públic perquè és qui al final ha de vetllar pels interessos de la majoria i no d'una petita minoria. Per tant, nosaltres estem a favor de promoure sota el control públic. Si s'ha de reformular, si s'ha de polir, si s'ha d'anar actualitzant, sens dubte, endavant. Així s'ha de fer. Però, sobretot, aquesta mirada pública, aquesta mirada de servei i aquesta mirada de, a favor de les necessitats de la gent i en contra de que la gent hagi de marxar.
El senyor Sánchez deia que és un acord de ciutat, però en aquest acord no hi ha entrat Ciutadans, que hi ha votat en contra. M'agradaria sentir precisament l'opinió del senyor Cipriani i el per què Ciutadans no y s'ha volgut sumar a aquest acord.
Gracias, Mar. Bueno, estamos todos de acuerdo que la gente, por los datos que tenemos, se lleva de nuestra ciudad. Alrededor de 3.000 personas cada año y 5.000 entran. Este perfil de personas que entran, lógicamente, tienen una capacidad económica superior a la que se va, porque si no, no podría entrar. No se trata solo de un tema de vivienda, se trata de un tema también de cosas adicionales, como es la fiscalización, la presión fiscal, el aumento de los impuestos, impuestos extramunicipales aprobados por partidos de gobierno. Es todo en general. O sea, tú puedes dar una casa, pero también hay todo lo que alrededor pues genera este uso, ¿no? El tema de aparcamiento de coche, movilidad. Se está haciendo básicamente una ciudad blindada a unos perfiles socioeconómicos altos, a pesar de que tenemos un gobierno de izquierdas, todo se ha dicho. ¿Por qué hemos votado en contra? Yo tomaré una frase que me gustó mucho de la portavoz de la CUP en el mandato pasado, que dijo algo así, la señora... No recuerdo cuál es. Nuria Llebert, perdón, el gobierno no tiene que hacer mociones, el gobierno tiene que gobernar. Y efectivamente esto es lo que yo me gustaría que resumiéramos, o sea, hacer mociones a final de mandato sobre cómo se tendría que gestionar la vivienda de protección oficial desde todos lados cuando no se ha hecho absolutamente nada en 4 años, la verdad que me parece un poco hacer campaña política y facilitar campaña política al equipo de gobierno. No solo a través del dinero, las decenas que el otro día me comentaba el señor Vallés, que sabe bastante más que yo, que estamos hablando de probablemente más de 100.000 euros de publicidad de Caramelle para vender un proyecto que, sinceramente, pues está, no es que está en los huesos, es que necesita una financiación externa de centenares de millones, con lo que todavía no se ha contado y con el que el Partido Socialista y Esquerra Republicana, socio de gobierno en la Generalitat y en el gobierno central, puntualmente, pues tampoco ha dado apoyo para hacer invertir ningún solo euro en la cobertura, soterramiento, como queréis llamarlo, el poner una tapa, si queréis, a la vía de tren que pasa por Caramelle. Podemos hablar también de proyectos que se han quedado en el tintero de este mandato. Raúl Sendre, tan belicista fue también Junts al respecto, parece ser que ahora no es importante. Podemos hablar también de la carrera andana, el último también brillante idea del equipo de gobierno, crear también ahí unos pisos de protección oficial. A un mes vista, desaparece y no se sabe nada y se intentará luego colárselo a los vecinos de la manera más directa. Para hacer vivienda de protección oficial, para hacer vivienda, no es necesario tener mayoría. Quiero recordar que Junts, sin tener mayoría, simplemente con el apoyo del Partido Socialista, fue capaz de hacer vivienda de protección oficial. Ahora bien, si somos incapaces de llegar al 3% que tenemos actualmente, yo no sé cómo se va a llegar al 2030 a las 3.700 viviendas que se anuncia a bombo y platillo que se van a hacer. Y luego otra cosa, estas teóricamente representan el 10%. ¿Y por qué no hablamos del otro 90%? ¿Por qué no hablamos directamente de la posibilidad de aumentar la capacidad, la oferta, para que bajen los precios? Porque si no aumentamos la oferta solo con la parte de vivienda de protección oficial o vivienda asequible, de la que, por supuesto, yo también estoy de acuerdo, pero si no, también trabajamos en la parte de lo que es liberalizar, ayudar, facilitar la oferta de nuestra ciudad, en ningún momento se va a bajar estos precios.
¿Y cómo pueden hacer eso?
Bueno, eso es un tema, espera, acabo la media exposición y después entremos al debate. Vale. Si y por último, el tema de Promusa. El tema de Promusa, lo hemos hablado muchas veces, es una empresa deficitaria históricamente. Tiene un coste aproximado cada año de 24 millones de euros y 2 millones de euros, curiosamente, los que anualmente transmitimos, trasladamos, transferimos desde el Ayuntamiento de San Cugat, es para solo salarios. Una empresa que no vende, que no fabrica y que no está capacitada para vender y solo gestionar alquileres, lógicamente no tiene beneficios. Es una empresa de servicios. Por tanto, no tenemos el concepto de Promusa que tiene de gestionar vivienda, alquileres y los cuatro pisos que tengan, o los 100, o los 200, o los 3.700 de aquí en 2030, va a costar mucho más que hacerlo externamente o con directamente recursos del ayuntamiento. Por tanto, nosotros estamos a favor de cerrar o repensar, que nos ha repensado en los últimos cuatro años, que era uno de los lemas, ¿no?, de tripartito, repensem Promusa. Nos ha repensado, tenemos exactamente el mismo defecto y el mismo problema que hace cuatro años. Por tanto, es una empresa que deberíamos cerrar.
Sé que el senyor Soler li vol contestar, però el senyor Brugarolas m'ha demanat torn de paraula. El senyor Brugarolas m'ha demanat torn de paraula i després el senyor Soler li contestarà. Si
no, mira, aviam, a veure, una de les qüestions que contempla la moció, que hem consensuat, és que aquesta fenomenologia no es pot abordar només des de la banda de l'oferta. O sigui, ara podrem fer una promoció important d'habitatge de protecció oficial a Sant Cugat els propers anys perquè tenim el barri de Caramaller per desenvolupar, però aquest serà l'últim barri de Sant Cugat. Per tant, per exemple, els fills de l'Oriol d'això ja no en gaudiran, i l'Ajuntament, si manté el mateix patró de política per proveir habitatge protegit, ja no tindrà marge de maniobra. Llavors, la mirada a llarg termini exigeix una mirada que vagi molt més enllà del que acaba de dir el senyor Ciprián. És a dir, la demanda de venir a viure a Sant Cugat per la percepció de qualitat de vida que ofereix és tan gran que és impossible contenir-la promocionant més habitatge, a no ser que, diguem-ne, que canviem radicalment el model de ciutat i, diguem-ne, la densifiquem, grans alçades i tal, però això em sembla que és evident que no és el que la societat vol. Per tant, el que hem de fer és afrontar el problema tal com ho estem fent, però ampliar clarament el marc d'actuació, perquè si no, el que estem fent ara són pedaços que són una solució temporal, relativa, no arribarem a tot, però el que hem de fer és un enfocament molt més ampli. Aquest enfocament molt més ampli passa per polítiques que van molt més enllà del nostre municipi, perquè el problema és que tenim un excés de demanda, claríssim, i per tant el que hem de fer és redistribuir millor la demanda de la regió metropolitana d'habitatge, perquè a Sant Cugat i en altres llocs, el conjunt de l'àrea metropolitana, de fet, té un problema d'encariment progressiu del sòl. A Sant Cugat més important, però el conjunt de l'àrea metropolitana està expulsant població, i això és així. I per tant, el que hem de fer és això, és redistribuir en un perímetre de regió metropolitana de Barcelona molt millor la demanda. I això demana idees clares, plantejaments clars, capacitat d'incidència en les administracions supramunicipals i força política per poder-ho fer. Punt número 1. Punt número 2, en fi, l'anàlisi econòmica que fa recurrentment al grup de Ciutadans respecte a la consistència financera de Promusa, a mi em sembla incomprensible. Vull dir, no hi ha més que fer una ullada als estats financers de l'empresa. Punt número 3, les operacions de compra-venda, fins i tot les antigues, en cap cas hi ha una despatrimonialització. Això, o sigui, què passa, que regalàvem els pisos o què? No, es venen. Aleshores tens un patrimoni, un actiu que és un pis, i que te'n desfàs a canvi d'un altre actiu que són diners. I per tant no hi ha cap pèrdua de patrimoni, per favor. És que sembla, és una mica... Les operacions de compra-venda també jugaven un paper regulador important en el sistema de preus. En qualsevol cas, ja fa bastants anys, no és d'aquest mandat, és de mandats anteriors, es va prendre la decisió de deixar de fer operacions de compra-venda per passar a fer només lloguer. I el tanteig es retracta, i en fi, hi ha moltes decisions que afortunadament han perdurat en el temps, però que provenen de mandats anteriors, perquè ja hi havia molta feina i molt diàleg fet abans, no? I per tant, doncs, això també és important, no? Nosaltres el que ja hem dit alguna vegada, no entenem per què no hem estat aprofitant aquesta conjuntura d'aquest mandat de tenir la normativa d'estabilitat pressupostària suspesa per fer una gran aportació de capital a Promusa i, diguem-ne, desbloquejar-la d'aquesta situació d'ofec, no?, que pateix de manera recurrent. I a més, clar, què passa? Que podem afrontar conjuntures financeres difícils a l'Ajuntament, com és el cas d'ara, que podrien posar en risc l'aportació aquesta dels 2 milions d'euros anuals, per raons internes, com és el cas d'ara, o per raons externes que podrien haver en el futur, clar, no? I per tant, doncs, ostres, això creiem, no sé si encara avui està vigent o no l'oportunitat, però l'hauríem d'aprofitar. I acabo dient que el pla d'habitatge accessible del govern tripartit, nosaltres, clar, hi ha moltes coses que sí que les comprem, però no totes. Nosaltres tenim un recurs interposat contra Recull Centre. És a dir, nosaltres el que hem aprovat en aquesta moció és la necessitat de, com a mínim a partir d'ara, mirar de consensuar. Precisament perquè no passin coses com Recull, o també perquè no passin coses com el carrer Andana o a Can Cabassa, que potser ha mancat una mica de plantejament previ a l'entorn veïnal, que quan arriba a l'hora de la veritat doncs, té un cert element bloquejant, no? I escolta, tot plegat es fa amb l'ànim més constructiu possible, perquè per nosaltres sempre ha estat una política molt crítica la d'habitatge d'aquest ajuntament, no? Perquè el problema que tenim fa molts anys que hi és, molts, per això es va fer una de les primeres, si no la primera empresa pública municipal d'habitatge, no sé si era la primera, però una de les primeres sí, és perquè ja fa molts anys que passa això. I per tant, jo crec que ens podem, jo com a ciutadà, no com a regidor, crec que em congratulo, no?, de que arribem a aquest tipus de consensos en partits que veiem les coses diferents, però que al final hem de dir, escolta, hi ha coses que ho hem de fer bé, no?, i ho hem de fer junts, i per tant, endavant, no?
El senyor Solena va dient que no amb el cap quan escoltava vostè i el senyor Cipián, crec que ja...
El senyor Solena m'estima.
Bueno, recíproc, crec jo. Recíproc. Però bé, en tot cas, la confrontació política està bé, sempre es faci amb bones paraules i de bona manera. Jo diré al senyor Cipián que el govern no... es diu moció alternativa, però l'únic que es va presentar són esmenes a la moció presentada. I efectivament, des del Partit Socialista i des del govern hem tingut molt... disculpin, hem tingut molt clar que el govern ha de governar, i això de presentar mocions és més propi de l'oposició perquè són les propostes que es fan.
Si vol beure una mica d'aigua i donem el torn de paraula a la senyora Aristo. Sí?
No, ja està, ja està. Amb el tema aquest, sí, a vegades que respira, tu. Doncs això, diguéssim que el govern no va presentar una moció, es diu moció alternativa perquè és una esmena a la totalitat de la moció i per tant venia provocada per la moció presentada per Junts, per tant això és una explicació administrativa que no té a més, i comparteixo les paraules, i sempre les he compartit, les paraules de la senyora Gibert quan deia que el govern ha de governar i no ha de fer mocions, no? També li vull explicar, perquè a més jo vaig estar també a Madrid dues vegades precisament amb el tema del cobriment a Madrid, pel tot el tema del cobriment, jo em sembla que no s'ha explicat bé, però el cobriment de les vies està previst que es faci amb els propis operadors, és a dir, que sufraguin els propis operadors que han de fer un aprofitament superior del sòl, el qual per això es planteja aquest canvi de planejament, i queda absorbit en els propis costos d'execució de les seves promocions. Per tant, ni la Generalitat ni l'Estat, en principi, la proposta realitzada per Barcelona Regional amb números i càlculs fets ens diu això, que diguéssim, el cobriment de les vies del tren d'aquest tram doncs queda sufragat pel propi cost de l'obra, sense que l'Estat ni la Generalitat hi hagi de posar excessius diners. Jo sé, el que haurà de fer és permetre que es faci, que és diferent, qüestió de permisos. Després una altra cosa, a l'inici de mandat aquest govern va comprometre's amb Promusa amb la injecció de 2 milions d'euros anuals.
Això ja estava, Disculpa.
Bueno, es va reafirmar un compromís, es va actualitzar un compromís. Molt bé, doncs ja estava. Si ja estava tot, ja no sé què fèiem, perquè tot està fet ja, segons Junts, tot ja estava tot programat i tot fet, no només amb habitatge, amb tot. La pandèmia també estava gestionada abans de que vingués, I, per tant, aquest compromís que vam adquirir de la injecció dels 2 milions d'euros, més el pagament del deute que tenia Promusa amb l'Insol, els 6 milions d'euros, que això també ho hem de sumar, més el tanteig i retracte de molts dels habitatges que, per cert, el tanteig i retracte dels habitatges que es compren es fan amb aquests 2 milions d'euros. L'execució de les obres que està fent Promusa també es fa amb aquesta injecció de 2 milions d'euros. I sí, senyor Brugoles, el nostre entendre es despatrimonialitza el sòl
quan passa del públic al privat.
Però que és gratis.
Encara, els preus que es marcaven, és que a més els preus que es marcaven no eren ni preus de mercat, eren preus de protecció oficial. Eren preus de protecció oficial, però no preus de mercat de lo que es vendria un habitatge de protecció oficial de 70-80 metres, no era el preu d'un habitatge de 70-80 metres de preu de mercat de promotores privades. D'acord? Per tant, es posava a disposició de la venda de les persones que amb tot el dret havien accedit a aquest habitatge, però el que es feia és despatrimonialitzava el sòl. Per tant, què vol dir? Que l'Ajuntament d'aquella promoció doncs es desprenia una part de sòl del coeficient que li pertocava. I es perdia, i això ja no s'ha pogut gestionar. I després una altra cosa, no és gestionar quatre pisos, estem parlant de gestionar d'un parc d'habitatge de quasi 800 habitatges. Que no és, no, això no hi ha API que t'ho faci avui dia. 800 habitatges és prou important. Per tant, una eina imprescindible per a aquesta gestió o ho fa Promusa o ho fa algú altre. Perquè si vostè diu, ens patem Promusa, no, que és el que està dient, deixem d'injectar diners a Promusa, ens patem Promusa, l'estructura de Promusa i tal, la meva pregunta és, qui ha de gestionar això? Ho haurà de fer un privat. Per fer un privat haurem de fer un concurs. Per fer un concurs hi haurà d'haver un plec. I voldrà dir un contracte. I voldrà dir un cost per part de l'Ajuntament per la gestió d'aquests habitatges.
La seva proposta, perdona, havia la seva proposta també de fer una nova empresa municipal, la 6ena, sí, també per gestionar el tema de la grua municipal.
Sí. Llavors, bueno, però això és un altre tema.
És un altre tema, però és una empresa de serveis que jo entenc que sí que té sentit. Jo crec que empreses d'aquí, grans, i no diré noms, gestionen 800 i més pisos aquí a la ciutat de Sant Cugat. Clar. És a dir, no estem parlant d'una macroempresa que d'una ciutat de les 3.700 vivendes que no tenim encara i que no tindrem fins al 2030, que no la verem ningú.
Aquestes empreses o construeixen o gestionen.
Escoltarem
no
també les dues coses, la senyora
per donar resposta al senyor Ciprián, però aquest, sí. Vostè diu que no hem fet gaire cosa, potser en construcció, però sí que s'ha estat elaborant tot aquest pla de promoció de 2030, que les coses no es fan de forma immediata. Aquí hi ha hagut molta feina d'anar veient quins espais hi havia possibles de fer construcció i no ha estat feina fàcil, perquè més o menys entremig hem tingut, no serveix com a excusa, però hi ha hagut qüestions que hem hagut d'aturar per dedicar-nos a altres temes, i ha estat la pandèmia. A partir d'aquí, en l'àmbit d'urbanisme han continuat treballant, han estat fent, com deia, aquesta detecció de quins són els espais, de quina manera es podien incorporar. L'Oriol ha fet un comentari que també veure de quines altres maneres de construcció i de convivència podem anar generant i podem facilitar, perquè al final les cooperatives, el cohousing, totes aquestes altres maneres també ens han de possibilitar a donar espais i vivendes d'altres maneres que potser fins ara no havíem contemplat i no s'havien planificat, però el fet de tenir aquesta altra mirada i aquesta planificació a llarg termini és el que dona més sentit. Jo insisteixo, i les qüestions d'habitatge també no les resoldrem en dos dies, sinó en plans que realment estructurin i facin una mirada a llarg termini. I tot i així, no, com deia el senyor Brugaroles, ho tenim complicat perquè la densificació de tota l'àrea metropolitana va a l'alça i es va complicant, però no vol dir que no deixem de fer aquestes qüestions. I un altre aspecte que crec que és important i és interessant i hem desenvolupat en aquests 4 anys sí que és aquesta oficina de mediació pel lloguer, que ha estat aquesta mirada de veient quina és la dificultat per trobar uns lloguers i un accés a la vivenda amb facilitat, doncs mirar de fer una mediació entre els propietaris i entre les persones que busquen habitatge, que realment... Ara està tot aixecant la mà, perdoneu,
perquè tot aixecant les mans aquí vol parlar i estem posant torn de
paraules. Aquesta oficina realment crec que ha estat un encert per realment facilitar aquesta comunicació, sobretot perquè a vegades ens parlem amb llenguatges certament difícils i a més doncs, amb dificultats per realment arribar a consensos i crec que ha estat un encert d'aquest govern que tant de bo perdurin el temps, no?, per continuar amb aquestes mediacions.
Escoltarem el senyor Sánchez i després el senyor Ciprián, que també m'ha demanat parlar. Senyor Brugaroles també, tercer a la llista.
Vale. Doncs, governar, doncs clar, governar, evidentment. Vull dir, és el que estem. És a dir, planificar i prioritzar també és governar. I potser és el primer pas per la governança. Vale? En aquest cas, doncs, seguir reivindicant el pla d'habitatge 2030. Vale? Perquè s'ha fet una feina important de pentinar tota la ciutat, de mirar quines operacions eren factibles en un període concret, i apostar i prioritzar-les. Vale? Aleshores, en aquest sentit perfecte. Tanteig i retracte, doncs, també és una eina que s'ha anat abordant. Aquest mandat s'han adquirit 23 habitatges, pel proper està planificat, està previst que siguin el doble.
Però ja es feia, vale, això, eh?
Sí, jo no dic que no es fes. Jo dic que quan es parla de que no s'ha fet res, de quan es parla de que no s'ha actuat perquè no s'ha entregat cap, perquè no s'ha començat a construir o s'ha entregat cap lot d'habitatges construït durant aquest mandat, vale? Abans vostè també ho ha dit, és una cosa a llarg termini, per tant, en un mandat és molt difícil, per tant, valorar la política d'habitatge d'aquest govern o la política d'habitatge dels partits que la formen per als pisos entregats en aquest mandat, construïts des d'aquest mandat, és fer trampes al solitari. Vale? Perquè el següent govern, doncs, podrà entregar, segons el que està previst, uns 300 pisos i tampoc els haurà començat a construir ell o tampoc els haurà planificat ell. Vale? Per tant, aleshores, una mica també per ser rigorosos. Vale? I quan plantejo el tema del tanteig i retracte és precisament per això. Diguéssim, són altres mecanismes que s'han abordat. Igual que augmentar els habitatges d'emergència social. Això sí que ha sigut un esforç ingent també, de destinar a la taula d'emergència social, doncs, més i més habitatges. Vale? I per últim, doncs, bueno, nosaltres sí que estem a favor de densificar. De densificar certes àrees i certes zones. El cohousing és l'exemple més clar. Al final, és evident que hi ha barris, i això hi ha molts articles que així ho especifiquen, no? La preocupació de barris que s'estan quedant, doncs, més despoblats o que s'estan envellint d'una forma progressiva i d'una forma, a més, al mateix temps, no? Com pugui ser Mirasol. Doncs sí, doncs el cohousing és una bona eina en aquest sentit, i sí, densifica, perquè d'on tenies una, doncs ara tens dues famílies, i d'on tenies ara dues persones vivint, perquè els fills han marxat, doncs ara tindràs cinc una altra vegada, perquè tres seran inquilins que vindran. Vale. Aleshores, doncs clar, és evident, vull dir, parlem de forma seriosa, és a dir, si el que es vol és que la gent no hagi de marxar, doncs sí, sempre acompanyat d'una política d'equipaments i d'una política, perquè això és un altre tema important, no?, que quan planifiques a nivell urbanístic, doncs els equipaments i les centralitats, que també s'han de construir alhora i s'han d'augmentar alhora, doncs també és evident que si volem que la gent no hagi de marxar, si volem que la gent tingui dret a viure en aquesta ciutat, doncs s'han de prendre decisions i s'ha de dir les coses pel seu nom i sense cap tipus de por i sense cap tipus de complexa.
Senyor Ciprián.
Sí, gràcies. Jo començaré per al final. Curiosament, la primera vegada que s'ha ha habido cohousing cooperativo ha sido a raíz d'una moció que presentó Ciudadanos el pasado pleno en tema de residencias para la gente mayor. Creo que todos votasteis a favor. Yo no lo he escuchado nunca en boca de ninguno de vosotros, pero
en programas
probablemente...
polítics com el nostre.
Sí, bueno, curiosamente los únicos que lo llevamos encima de la mesa, encima del plenario, fuimos nosotros.
Portàvem el programa, tranquil·lament.
Sí, segurament en el programa hi ha muchas cosas que se han quedado ahí. En el tema de Llama, te comento, tú no estabas en el mandato anterior, pero la señora Carmen Lafortuny también hizo un plan San Cugat 2030. Me gustaría que recuperarlo para que lo vieras exactamente. Y se ha quedado básicamente en eso, en 40 o 50 páginas que nos presentaron, un tochazo, como estáis haciendo vosotros al final de mandato, y que no iba a ningún sitio. En cuanto a lo que decía el señor Perasulé, nosotros en el 2016 llevamos las pantallas de Magené al Congreso de los Diputados. Nuestra representante Elena Fava hizo una solicitud para el tema. El otro día.
¿Qué data?
2016. ¿De acuerdo? Tiene, está la documentación, se la puedo pasar si quiere. No solo no se ha conseguido, sino que en el último Consejo de Barrio de la semana pasada todavía se presentaban las hojas para el cubrimiento, para tapar, proteger la autopista de Magené, ¿no? Estamos hablando de 7 años para un proyecto que lógicamente es bastante inferior que la de la cobertura de 400 metros de vía del tren. Y por último, lo que quería comentar también, bueno, el tema de qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para ese 90% de viviendas que no se está directamente valorando? Pues uno, licencia de obra mayor. Seguimos todavía con 24 o 30 meses de obras, de concesión de licencias. ¿Cómo se van a hacer? ¿Cómo se va a aumentar la oferta si somos incapaces de liberar estas colaboraciones privadas, público-privadas? Somos incapaces. Otro tema también, seguridad jurídica. O sea, ¿por qué la gente sube los precios? Porque no hay seguridad jurídica, porque ustedes desde el tripartito han avalado infinidad de veces el tema de la ocupación. es un tema directamente que está dando problemas.
¿Cómo?
Es así. No, ustedes
ustedes, para el final de la
ustedes han valorado a varias mociones que hemos presentado. Que hemos presentado, perdón, estoy hablando yo. Y para eso, el problema es que la gente no se ve los plenos, pero si los recuperaran los plenos donde nosotros hemos defendido básicamente que el ayuntamiento interceda en el caso de la ocupación, y ustedes han votado en contra, creo que la última, probablemente el Partido Socialista ya, debido a acciones en el Parlamento, dijo que sí al final, o que sí, pero todo lo contrario, el resto han votado en contra. Entonces, tenemos un gobierno que avala la ocupación, lógicamente no quieren facilitar que bajen los precios de los pisos.
Falten tres minuts pel final de la tertúlia. El senyor Brugalas m'havia demanat torn de paraula, molt breu, perquè per al·lusions, òbviament...
Però parlant de Can Ametller, ara mateix de Can Ametller, l'únic que tenim aprovat, que nosaltres el vot a favor, és una cosa que es diu l'avanç de planejament, que no hi ha res concretat encara, n'hem de parlar de tot, no? Per exemple, una de les qüestions que deia el senyor Solí, que a mi em preocupa molt, perquè si el cost del soterrament, en lloc de pagar-lo l'Estat, que és qui li toca, que és el propietari de la via, el repercutim sobre els propietaris, cal més aprofitament i, per tant, densifiquem innecessàriament la ciutat. Tot, per no treballar a Madrid prou que pagui el que ha de pagar. No? I aquesta és això ens preocupa a nosaltres. No? I acabo amb el tema que ha sortit abans, no? Aquesta macrocampanya, jo, és la campanya institucional més grossa que he vist mai promoguda per aquest Ajuntament amb el tema aquest de Can Ametller. Vam demanar el cost d'aquesta campanya al ple, perquè total, què estem explicant? Però si està tot per fer, està tot per concretar encara. Tot, no? O sigui, clar, aquí estem venent renders que ja veurem que la realitat quina serà. Però bueno, no sé, jo trobo, no sé, a mi em genera molts dubtes que aquest sigui un ús pertinent dels recursos públics, però en fi.
Tres minutets
primer els conceptes. Els conceptes són importants. No és soterrament, sinó cobriment. Per tant, el cost de l'obra ja és molt inferior. D'acord? És cobriment i no soterrament. I el cost de l'obra, calculat per Barcelona Regional, que mereix tota la credibilitat al món, perquè és a dia d'avui una de les principals empreses planificadores urbanísticament parlant públiques, i que mereix un cert respecte quan presenten una planificació, ens diu que els costos poden ser absorbits sense aquesta massificació absoluta que està dient el senyor Brugalas. Per altra banda, no té res a veure amb les pantalles, que és una cosa que ha d'executar el Ministeri, les pantalles acústiques. Una cosa és l'execució del Ministeri i una altra donar permís perquè es puguin fer el cobriment de les pantalles. I l'insto amb el senyor Ciprián que digui en quin moment el PSC ha avalat l'ocupació a Sant Cugat i a Catalunya.
Senyora Aristoi, senyor Sánchez, i si arriba...
Una mica al senyor Ciprián dir-li que parlem de conceptes i parlem correctament. Una cosa és l'ocupació, l'altra és la violació de l'habitatge. Jo crec que està barrejant conceptes, per tant, miri bé què vol dir cada cosa. I l'altra qüestió, el creixement de Can Ametller, és una grandíssima oportunitat per la ciutat de fer un creixement ordenat. I aquí sí que hem fet aquesta mirada el més completa possible per realment que no passi com alguns barris que ens trobem actualment, que hi ha mancances d'equipaments i tenim aquestes limitacions o dificultats també de mobilitat, etcètera, no? I crec que és una oportunitat per tota la ciutat. I d'aquí doncs que també hi hagi la mirada i la complicitat amb partits de l'oposició pel que pugui ser.
Tancarà tertúlia el senyor Sánchez i sí, dimecres vinent continuarem.
Només per acabar... Clar, el tema és, o sigui, estan parlant aquí com si Can Ametller anés a ser un Manhattan o algo així, no?, similar, però què vol dir sobredensificar? Vull dir, al final, que pisos de 4, o sigui, blocs de 4+1 és densificar, per exemple, com s'està plantejant? Actualitzar un barri als estàndards del segle XXI per no cometre els errors que s'han fet amb altres barris o que han passat a altres barris, vale? Per aprendre de l'experiència i, com deia la Gemma, sí, l'important és planificar el desenvolupament i planificar des de l'administració i mirant els interessos generals. I en últim terme vull destacar aquest 50% d'habitatges assequibles, que això es fa planificant. I és així. I això és per el que nosaltres estem avalant també al barri de Can Ametller.
Hem de deixar aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Moltes gràcies a tots cinc per haver vingut. Recordin que cada dimecres és un quart de 10 del matí per la ràdio, el 91.5 de la FM i també a Cugat.cat poden seguir aquesta tertúlia política i em sembla que amb més ganes perquè arribi dimecres vinent i continuem aquests debats tan intensos. Bon dia a tothom i gràcies a tots cinc per haver vingut.
Gràcies.
Bon dia. Moltes gràcies. Bon dia a tothom.